comencem un nou Terra de Festa des de l'Espluga FM Ràdio i també des de Ràdio Montblanc. Ja ho sabeu, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Avui ens centrarem en dues festes amb un component tradicional molt important de les nostres comarques, com són les festes de Santa Tecla de Tarragona i de Misericòrdia a Reus. A més, seguirem amb el repàs que fem de les formacions finalistes del concurs Sons, parlant amb un dels finalistes i amb un dels components del grup Catfolking, perquè ja ho sabeu, el Camp de Tarragona és terra de festa. Al programa d'avui, com us dèiem, parlarem de l'actualitat de Santa Tecla a Tarragona i de Misericòrdia a Reus, amb les respectives regidores de festes dels respectius ajuntaments. Però quan comença la devoció a cadascuna d'aquestes dues verges? A Tarragona, malgrat el culte a la Santa és molt més antic, la relíquia del braç arriba el 17 de maig de 1321, procedent d'Antioquia, a Orient. La ciutat de Tarragona va preparar una rebuda absolutament espectacular i impactant, que va servir o que servirà com a referència per a la posterior estructuració de la festa. Per primer cop, a la població, a través de tots els seus estaments, polític, eclesiàstic, militar i treballador, van ocupar el carrer i se'l van fer seu. La transcendència ciutadana que va tenir aquest acte conduirà a la instauració de la celebració solemne de l'octava de Santa Tecla a partir de l'any 1359 i a la publicació d'un document clau per entendre les festes de Santa Tecla, com són les ordinacions de Santa Tecla, que el 26 de juliol de 1370 estableix l'arcabisbe Pere Clascarí a instàncies dels cònsols de la ciutat. La filosofia del text equipara el nivell de la festa de Santa Tecla a la del Corpus, per la qual cosa són considerades dates fonamentals dins el calendari local. A Reus, per la seva banda, segons explica la llegenda, la Mare de Déu de Misericòrdia es va aparèixer a una pastoreta l'any 1592. Els reusencs van erigir un santuari a la Mare de Déu, en el lloc on aquesta es va aparèixer, i més tard la van fer patrona de la seva ciutat. Des d'aleshores es va fer costum acudir a la Mare de Déu cada vegada que hi ha alguna desgràcia. De fet, durant molts segles, les festes a Misericòrdia tenien un caràcter excepcional, com a solemnitats d'acció de gràcies de la vila pels favors rebuts. Així, antigament, en cas de necessitat o perill, o epidèmia, sequera, guerres, s'acudia a la Mare de Déu i es portava en processó de pregàries la seva imatge, des del santuari fins a l'església prioral de Sant Pere. Santa Tecla és la festa gran de la ciutat de Tarragona i encara, aquest cap de setmana, la recta final amb els actes més tradicionals. En parlem del que ja ha donat de si de tot el que queda amb la consellera de Festes de l'Ajuntament tarragoní, amb la Begoña Floria. Bon dia.
Molt bon dia.
Amb la suspensió dels actes rituals de Sant Magí, hi havia més ganes d'aquesta Santa Tecla. Com està anant fins ara, tot plegat?
Doncs sí, hi havia moltes ganes. Certament la gent està esperant aquesta tarda la sortida del seguici, estem mirant al cel que no plogui, perquè és una amenaça que sempre tenim en aquestes dates, espero que aguanti, però la gent s'ho està agafant amb moltes ganes, com et deia. També és veritat que el context polític general ha fet que sigui una Santa Tecla també doncs una mica estranya, perquè no som aliens als fets que estan passant arreu de Catalunya, i això ens coincideix amb Festa Major, però crec que tot plegat igualment fa que la gent estigui gaudint i estigui disfrutant, i és el que... I ara ja és la recta final fins diumenge a la nit, fins al correfoc, amb el qual no pararem.
La descentralització dels actes ha estat segurament un dels aspectes destacats d'enguany, o dels que més s'ha parlat. Pels que ho desconeixen, com s'arriba a aquesta petició de descongestionar una part de la festa d'aquesta zona, de la part alta?
Estem bé per dues vies. Una, sobretot per la part dels veïns, no només de la part alta, també de l'Avinguda Maria Cristina, de l'entorn més proper al centre històric, que ve ja des de fa 2 anys i mig que estem treballant, de forma més tranquil·la amb algunes entitats i de forma més pública amb plataformes com Fars de Soroll. I a més també per la aposta que hi ha interna de treballar per una festa més esponjada, que permeti doncs que sigui més cívica, més tranquil·la, més respectuosa i que generi nous espais. Per tant, el que hem fet és esponjar. Hem fet una suggerència de descentralització, aquí les entitats s'hi apunten durant el mes d'abril i maig per participar al programa, però la descentralització a barris com Ponent o Llevant ha sigut difícil perquè les pròpies entitats no volen, però en tot cas el que hem fet és esponjar i crec que és positiu. Abans d'ahir, el dimecres, va ser el concert de Charango en un nou espai, va ser un èxit, i he de dir que he vist que quan ho vaig veure em va semblar fins i tot molt millor que quan es fan aquests concerts a la plaça de la Font o quan es feien, no? Per tant, crec que explorar nous escenaris ens ajuda a esponjar i a la vegada també a millorar la festa.
Clar, teníem el concert de Roba Estesa i de Charango abans d'ahir, tenim altres nous espais que diria que ja s'han estrenat gairebé tots o que s'han recuperat gairebé tots. Com ha anat, quina valoració seria, encara falta acabar la festa, però d'aquests nous espais o d'aquests espais recuperats?
Com el mercat, l'entorn del mercat, doncs molt bona, la gent està molt contenta i també valoren que s'ocupin espais festius que a més ho han de ser encara més. Quan estigui la plaça urbanitzada esperem poder recuperar doncs Sant Joan, per exemple, la Revella, en la zona del mercat central. La gent ho valora positivament perquè al final també són espais caminables, que és el que també es reclama una mica, és a dir, que tu puguis anar caminant d'un lloc a l'altre o d'un punt a l'altre de la festa sense necessitat d'agafar el cotxe, amb una distància raonable que pot ser entre un quart i 20 minuts, i per tant la gent en aquest sentit doncs ho ha agafat amb entusiasme. Com deies, el concert de Charango van aplegar 12.000 persones, a la plaça de la Fònica van 8.000, per tant més gent fins i tot, no? Amb moltes ganes, i a la plaça Friki eren uns espectacles més recollits perquè són més de teatre, però tots han estat plens cada dia, per tant amb ganes i amb ganes de gaudir la ciutat, i també ha permès doncs que el flux de persones doncs sigui més fluid i la Rambla ha recuperat una centralitat. Jo crec que ha sigut molt encertat.
Una de les altres novetats d'enguany, segurament potser en l'àmbit tradicional, era la Cercavila Festa la Festa. Sí. Amb quina voluntat sorgeix aquesta Cercavila?
L'arrencada dels gegants que vam tenir ahir ja va néixer fa molts anys per aquells elements que no podien formar part del seguici popular perquè el protocol no ho permet, i que es poden integrar en un altre espai que era en aquest cas l'arrencada dels gegants. Però ara ja hem fet un pas més. És a dir, també surten iniciatives doncs molt vinculades a entitats, a escoles, a grups escolta, de capgrossos, de gegantons, que potser l'arrencada de gegants quedaven una mica descontextualitzats, però que la gent té moltes ganes de participar. I per tant, juntament amb l'entitat Xargrossos, que fan doncs una activitat infantil on els nens amb capses de cartrons fan capgrossos similars als del seguici, van fer aquest Festa a la Festa, que va ser també un èxit. La Rambla feia una patxoca tremenda. Ha sigut el primer any. L'Ajuntament va posar algun grup musical per acompanyar, però les pròpies entitats van portar també els seus de forma, diguem-ne, espontània, i estic segura que en els propers anys evolucionarà molt en positiu. I el que permet és fer més gran la festa en aquesta part més tradicional, de gegantons i campgrossos, i amb entitats que potser en un altre entorn no podrien sortir.
Clar, entenc que la voluntat serà millorar de cara a l'any vinent o redistribuir-ho entre l'arrencada i el festa a la festa, tot plegat.
Ja ha quedat bastant clar enguany. De fet, hi ha hagut una comissió que ha anat treballant amb totes les entitats i una mica el perfil d'una cosa i el perfil d'altra va quedar bastant clar. Per tant, el que jo crec que podrà passar l'any que ve és que s'hi sumaran més entitats, això segur. Ara, el tipus d'esdeveniment, jo crec que, que aquesta comissió ho ha fet bé, la proposta és molt correcta, va funcionar molt bé i crec que mantindrem aquesta línia. En tot cas, l'engrandirem i estic segura... Bueno, de fet, mira, la gent de Festa per Tothom, que són la gent... bueno, que tenen doncs, algun tipus de limitació per algun tipus de bueno, doncs perquè van en cadira de rodes o perquè tenen algun altre tipus de limitació, faran una geganta inclusiva, no?, que es pot portar amb una persona que va amb cadira de rodes, i per exemple aquesta geganta segur que l'any que ve se podrà incorporar amb aquest festa a la festa, no?, i li donarà un plus molt interessant.
Dues decisions més sobre l'àmbit tradicional, una que ja fa temps que coneixem i una que l'hem sabut de fa més poc. La primera és la participació de les colles castelleres, o en aquest cas la no participació enguany de les colles castelleres a les cercaviles i professons. No sé com ho valoren en el sentit també que altres municipis amb colles grans, com pot ser Valls o Vilafranca, aquest debat encara no s'ha plantejat o no hi és.
Això portem... gairebé 2 anys i mig donant-li voltes, eh? No ha sigut un tema fàcil, l'any passat es va fer una prova, no va funcionar, i enguany és una altra prova, jo vull recordar-ho que haurem de fer valoració després de Festa Major. Al final és un tema de que les colles puguin participar en el seguici de forma formal, com marca el protocol, però en tot cas que no se sentin incòmodes ni elles, ni el resta d'elements, ni el propi públic. I al final jo crec que aquesta participació, al final de la processó, en els pilars d'entrada del braç de Santa Tecla, crec que és molt adequada i que fa que la presència es mantingui, però que en tot cas, clar, perquè veure passar castellers i castellers i castellers i castellers caminant, perquè ens entenguem, perquè no tenen un paper actiu, no?, més enllà potser d'algun pilar que també fan pel camí, però no tots, i tampoc estava molt, molt fixat i fa parar la resta del seguici, doncs no aportava, bueno, ells també... la formalitat que es demana a la resta d'entitats, doncs no tothom ho tenia clar o no tothom ho volia fer seu en quant a vestimenta, en quant a altres qüestions, no? I per tant jo crec que ha sigut una bona solució. Jo vull agrair a les colles el debat que hi ha hagut, i el que li recomano a altres ciutats és molt debat intern. Aquí hi ha una comissió municipal de Castells que funciona i funciona molt bé, i en el marc d'aquesta comissió on estan representades totes les colles i l'Ajuntament és on s'ha anat buscant les solucions que enguany doncs, espero que bé, que funcioni bé i que puguem estabilitzar-ho.
Abans comentaves que, vulguem o no, és una Santa Tecla que queda marcada pel procés que viu ara mateix Catalunya, i una
sí.
de les la segona decisió que coneixíem ara fa un parell de dies era el fet que l'Àliga farà els balls d'esquenes al consistori. No sé com ho valoreu tot plegat.
Bueno, pues ho valorem dins del context. Tampoc no podem valorar-ho d'una altra manera. Jo, perquè tinc l'obligació, i així ho he fet saber al president dels Diables, doncs que l'Àliga representa la ciutat i, per tant, a tots els tarragonins i tarragonines. I més enllà d'aquest comentari, doncs pues no valoro res més. La pròpia entitat... Ja hi ha hagut altres moments en la història que el seguici ha estat bueno, protagonista doncs, d'alguna acció de protesta, de manifestació, i jo crec que entra dins de la dinàmica de la pròpia festa. Sempre que es facin les coses des del respecte, jo crec que tenen cabuda, i no li dono més importància, la veritat.
Avui, demà i diumenge són, com dèiem, segurament els dies més intensos en l'àmbit tradicional. Pels que ho desconeixen, quina és aquesta estructura ritual d'aquests 3 dies?
Doncs demà comença amb la processó, amb la pujada d'ofici, al matí, i després tenim la missa, que això forma part de... Hi ha gent que hi va, hi ha gent que no, la baixada d'ofici, i llavors ja hi ha tots els balls del seguici que fan una tanda de lluïment. La diada castellera, que esperem que sigui molt, molt forta i molt important, les colles venen amb ganes, també, no va ser la millor diada, la diada de diumenge passat, o no per tothom, com a mínim, i per tant les colles venen amb moltes ganes sobretot també Sant Pere i Sant Pau, que aquest estiu no ha pogut expressar tot allò que pot fer, i la resta també, i després tenim a la tarda doncs, la processó del braç de Santa Tecla, que és un dels moments més emocionants i més importants.
I diumenge que tenim l'espectacular Pilar caminant?
Jo crec més singulars a nivell de Catalunya, no... la gent quan ho veu per primera vegada es queda, convido a tots els veïns i veïnes de la Conca de Barberà que en gaudeixin també, cau en diumenge, a vegades cau en un dia laborable i aquest any doncs és la possibilitat de gaudir-lo i acabarem el vespre amb el correfoc, per tant anem amb aquesta seqüència.
Què creu que aporta Santa Tecla, culturalment parlant, a les comarques del Camp de Tarragona?
Jo crec que aporta a Catalunya i als països catalans en general, no només a les comarques de Tarragona i de Catalunya. Santa Tecla és una festa que té una força de la tradició molt marcada, però que a la vegada s'ha sabut reformular amb els temps que han anat arribant i que han permès doncs, anar revisant, com això que comentàvem, dels castells. No? Per tant, jo crec que aporta ser una festa referent per la seva manera de ser, per la seva cura amb tot el que són els elements del seguici, la seqüència ritual, la gent com hi participa, la Santa Tecla familiar, aquesta aposta solidària, l'aposta per al respecte, per una festa inclusiva, i jo crec que això és un model a nivell fins i tot de Catalunya i així ho defensem sempre.
Ja per acabar, jo sé que aquests dies segur que li pregunten quin és aquell moment de la festa amb el que es quedaria. Per no tornar-li a preguntar, jo li preguntaria amb quin element del seguici o amb quin ball es quedaria o li agradaria ballar o participar.
Aquesta pregunta és un compromís, perquè digui el que digui quedarà una mica estrany. El que sí que et diré és que hi ha un element de seguici, que no participar en el seguici, que és un dels moments que jo em diverteixo més, i és allò que si no surts no ets ningú, que són les dames i vells, que formen part del seguici popular que justament ahir a la tarda amb la seva punyent... Bueno, estaven assajant ja per a veure avui com ho enfocarem. I jo crec que és el moment, estem allà 3/4 d'hora abans i és un dels elements del seguici doncs, que a mi m'agraden més.
Però també Begoña Floria es queda sortint als versots de Dames i Vells.
Home, s'espero sortir bé. Bueno, bé, vull dir, que se sàpiga.
Perfecte, doncs Begoña Floria, consellera de Festes de l'Ajuntament de Tarragona, moltes gràcies per atendre'ns i molt bona festa major.
Gràcies a tots vosaltres.
Una abraçada, vagi bé.
Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Els colors desperten rialles, gegants i nans estan preparats. Arriba el seguici amb el foc dels diables, la festa ja ha començat. Viu, 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 que la vida et somriu. Un joc que en tenia si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Un joc que en tenia si tu volguessis estar amb mi. Vaig anar a ballar com tu. Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu. Com tota la gent del poble vaig anar a ballar a la festa major i entre birres i retrobades va sonar la nostra cançó. Viu, viu, viu. Una nit amb tu, amb tu, amb tu. Després d'una nit amb tu, amb tu, amb tu. A ritme de gralles comença un dia que és l'hora d'anar a fer el vermut. Castells a la plaça, la faixa lligada, anem a fer pinya tots junts. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria. Jo et cantaria tota la nit si tu volguessis estar amb mi.
Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi.
Viu, 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 i a la vida et si tu volguessis estar amb mi.
I passem de Tarragona a Reus, i ho fem també musicalment perquè acabem d'escoltar el grup Roba Estesa en viu, i ara escoltem els Francolins amb la cobla Sant Jordi en un disc que han tret enguany, interpretant un dels balls i una de les melodies més característiques del seguici reusenc, com és el Ball de Galeres. Misericòrdia és la segona festa major de la ciutat de Reus. No sé si la festa major petita. Ara ho comentarem perquè per parlar-ne tenim a la seva regidora de Cultura, a la Montse Caelles. Bon dia.
Hola, bon dia.
És la festa major petita, Misericòrdia?
jo no m'agrada dir-li la festa major petita. Misericòrdia és la segona festa major de la ciutat. Diem la segona perquè per calendari cau més tard que la primera, que és Sant Pere, i són dues festes majors molt consolidades a la nostra ciutat, cada una amb la seva pròpia singularitat, cada una amb els seus propis actes, però no una menys important que l'altra. Per tant, la segona festa major de la ciutat, i per cert que l'estem ja començant a viure amb molta intensitat.
De fet, com dius, portem gairebé una setmana d'actes previs. Com està anant de moment?
Doncs, com ara dèiem, molt intens. Enguany és un any molt especial si parlem en diferents termes, però culturalment també. Reus té l'honor d'ostentar el títol de la capitalitat cultural. Per tant, és un any, podríem dir, atípic, amb una programació extraordinària en què la ciutat doncs està immersa amb molta intensitat cultural des del mes de gener. Per tant, això també es reflexa en les nostres festes majors, i això també doncs fa uns dies ja de la tornada de vacances, que sembla que no, però el mes d'agost sempre la intensitat en tots els sentits baixa. Hem arrencat un altre cop amb programació de de Misericòrdia, amb programació també paral·lela de Capital de la Cultura Catalana. Per tant, està anant molt bé, i es preveu que serà una festa major magnífica en un entorn, podríem dir, excepcional, no només culturalment, sinó també políticament.
Parlàvem abans també amb la regidora de Festes de Tarragona, parlant de Santa Tecla, també ens deia això, que són uns temps convulsos, potser políticament, però centrar-nos en la festa Misericòrdia, aquest cap de setmana previ, segurament, dins de la vessant tradicional, han destacat el Correfoc o el 51è Aplec. És la part tradicional, el múscul fort de Misericòrdia?
Bé, Misericòrdia, un dels seus músculs forts és el foc, això és inevitablement cert. Hem arrencat ja amb foc, però encara queden actes tradicionals molt importants, com és la baixada de Misericòrdia. I bé, sí que són alguns dels actes tradicionals molt consolidats. De fet, la Festa Major de Misericòrdia és una festa major de bastants actes tradicionals, però encara queda el plat fort, encara queden els importants, i sí que ja podem dir que tant aquest com la pleca, Baix Camp, Sardanista, Misericòrdia el cap de setmana passat van ser un èxit, com sempre, molt entranyables, ja van fer que comencéssim els reusencs i les reusenques a calentar motors pel que ens espera aquests dies.
Comentaves, no, que ara venen els dies forts, els dies més intensos, segurament els actes rituals comencen aquest dissabte. Quins són, per a aquella gent que no ho coneix, quina és aquesta seqüència ritual de Misericòrdia?
Bé, els més tradicionals, els més coneguts, els actes potents, igual me'n deixo algun perquè n'hi ha de molt importants, però no podem oblidar la Diada Castellera de Misericòrdia, el dissabte a les 4:15 de la tarda. Tenim també el Seguici Petit, posteriorment a la Diada. Per tant, dissabte, si ho sumem als vermuts, a les exposicions, als concerts, hi haurà un dia, o viurem un dia molt intens. Finalment, ja situant-nos també al diumenge, a la vigília, amb tots els actes que es podran consultar al programa, per no detallar-los ara, però un dia molt intens, un dia en què també tenim la baixada de torxes, tenim les revetlles, en diferents espais de la ciutat, dia molt intens, i passem ja doncs al dia fort, no?, el dia de la Misericòrdia, començant amb actes més solemnes i tradicionals, com poden ser la missa, el santuari tradicional, també un acte molt important, i posteriorment, durant tot el dia, actes festius, amagaments del seguici, diferents activitats al voltant del santuari, que en aquest cas la Verge de Misericòrdia, que és la protagonista, i acabant, no?, amb l'esclat final de la festa, amb castells, amb la baixada dels diables i amb el esperat i solemne Ball de l'Àliga dins el santuari.
Abans deies que segurament el foc juga un paper important dins de Misericòrdia i també juguen un paper destacat als diables. Podem dir que aquesta sortida, aquesta baixada al santuari de Misericòrdia, és la sortida més reusenca dels diables?
Jo crec que això els hauríem de preguntar a ells, però jo crec que sí, que és l'acte més important del Ball de Diables de Reus, aquest moment de la baixada a Misericòrdia i aquest final de festa a Misericòrdia, on tots podem viure molt intensament i molt de prop, a més, aquesta interpretació que sempre doncs, magnífica ens regala el Ball de Diables de Reus.
Dues novetats arriben el dissabte vinent, el dissabte 30, com són el concert de la capital i la baixada d'Andròmines. Centrant-nos en el concert de la capital, quina és la voluntat d'aquest?
Bé, la voluntat d'aquest concert és, en el marc de la capital de la cultura catalana, a banda de donar sortida a molts projectes que han arribat a la ciutat, hi ha algunes iniciatives que han volgut liderar des de la Regidoria de Cultura. Realment, també se'ns ha fet complexa perquè hi ha hagut una gran diversitat de projectes presentats i realment tots els eixos de la capital de la cultura s'estan desenvolupant d'una manera molt equilibrada en les diferents disciplines. Però sí que potser trobàvem a faltar que hi hagués un plat fort o alguns plats forts amb música i vam voler dedicar un dia a la música amb una voluntat també de que això tingui una continuïtat, de que això també tingui una consolidació a la ciutat. Habitualment a la ciutat té molta activitat cultural i també musical, però volíem quelcom diferent. I aquí vam pensar de barrejar algun artista reconegut, algun artista que en aquests moments ja està triomfant a nivell nacional com internacional, amb els nostres artistes de la ciutat i poder fer, doncs, presentar un espectacle en aquesta línia. La veritat és que estem molt contents, esperem que funcioni molt bé, també amb la voluntat de que els actes culturals de la capital siguin assequibles a tothom i puguem aprofitar aquesta inversió en cultura. Hem pogut aconseguir que sigui totalment gratuït, sense cap tipus d'entrada, per tant, esperem que sigui un èxit, esperem que la Llibertat, la plaça de la Llibertat, s'ompli el proper dia 30, dissabte dia 30, i el dia abans, complementant, també tindrem doncs, un concert que ens oferirà M80, Cadena Ser, amb música dels 80, perquè esperem també que hi hagi música pel gust de totes les edats.
La Diada Castellera del Mercadal o el Congrés Internacional de Gegants i Imatgeria Festiva són també dues parades de la cultura tradicional obligatòries a l'octubre a Reus. Misericòrdia és el tret de sortida final cap a aquesta recta, aquest final d'any que queda de Reus com a capital de la cultura catalana?
Pues sí, podríem dir que és així, que comencem, de fet, des de començaments del mes de setembre hi ha activitat cultural, però evidentment les festes de Misericòrdia són el primer plat fort amb el que arrenquem aquesta segona part de l'any, aquests 4 mesos intensos que ens queden de capitalitat cultural. Comencem amb els actes tradicionals, amb la programació habitual de Misericòrdia i anem complementant ja amb actes extraordinaris com aquest concert de la capital que ara parlàvem, divendres 29 i dissabte 30, i posteriorment aquest dissabte tenim Castells, però al mes d'octubre també tenim Castells, una diada que jo espero que serà històrica. Hem aconseguit reunir a Reus al Mercadal les 4 colles grans de Catalunya. L'altre dia vam fer la presentació. Veurem Castells grans, molt grans, i esperem també que els xiquets de Reus segur que fan molt bon paper i ens faran algun regal a tota la ciutadania.
Parlant de Reus com a capital de la cultura catalana, hi ha gent que li critica que hagi estat, diuen que ha estat aquesta capital de la cultura catalana mal planificada. Què els diria vostè?
Bé, jo crec que tota activitat es pot millorar, per tant, vagi per endavant, que tots hem de fer una autocrítica. És una activitat totalment extraordinària, una activitat que quan arriba a una ciutat és totalment nova. Per tant, també voldria agrair l'esforç, la dedicació i la gran feina que s'està fent des de l'equip tècnic de la Regidoria de Cultura. Hi ha hagut també entrebancs no previstos. Tots sabem que els pressupostos de la ciutat de Reus es van aconseguir aprovar el mes de juliol, després de moltes negociacions i finalment acabant amb una qüestió de confiança que es va aconseguir superar. Per tant, tenint en compte que la ciutat de Reus és una capitalitat cultural que ha rebut 250 projectes de les entitats de la ciutat, que hi ha hagut una gran participació, quan acabem també farem un balanç amb el número de persones que s'hi han implicat i que és un acte totalment extraordinari i veiem una mica com ha anat el desenvolupament de totes les circumstàncies que l'han envoltat, jo crec que podem estar reiterant la meva postura de fer sempre autocrítica i sempre tot es pot millorar, però que podem estar molt satisfets de com s'està desenvolupant, que evidentment sempre tot es pot planificar molt millor, però a vegades les circumstàncies són les que són. Per tant, també vull posar en valor que donades aquestes circumstàncies, aquesta activitat s'hagi pogut celebrar, perquè a vegades se n'han donat de similars i s'han tingut que anul·lar altres esdeveniments importants com una capitalitat cultural, i d'aquí a final d'any ens esperen moments molt màgics amb Capital de Cultura Catalana, i crec que a l'hora de fer balanç serà el desembre, quan tanquem, o millor dit, el gener, a la meitat de gener, que farem la cloenda i passarem el relleu a Manresa. Per tant, serà el moment de sentar-nos plegats, de fer balanç, de celebrar tot el que ha anat bé i posar-nos a treballar per millorar el que sigui millorable.
Montse Caella, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Reus, un plaer, segur que tenim ocasió de seguir parlant de cultura tradicional a Reus. Una abraçada i bona misericòrdia.
Moltes gràcies i esteu tots convidats.
Moltes gràcies, vagi bé.
Aquesta és la història d'un petit bailet que barreja feina, dones i plaers. Que barreja feina, dones i plaers.
I acabem d'escoltar La Cuixinera amb una cançó del seu primer disc, El Petit Bailet, i passem ara a un dels projectes, un dels discs estrella de l'any passat, com va ser Cantut, de Sant Josex i Carles Belda, amb El Pomeró.
A la vora del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'està tot ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fa i reposem una estona.
Camí d'anar a l'escola s'hi aixeca un pomeró que n'està ben ple de pomes sota l'ombreta que hi fa i reposem una estona. Pomeró, bon pomeró, sols de veure'm ja tremola. Tremolis, pomeró, que no tocarem cap poma. El senyor mestre ens ha ensenyat de respectar el que no és nostre i estimar els gentils fruiters que alegren els cors dels homes i els hi fan els ulls somrients i els hi deixa la boca dolça.
I si la setmana passada parlàvem amb un dels grups finalistes del concurs Sons, seguim fent aquest repàs dels quatre finalistes i els que ens acompanyen aquesta setmana són Cat Folking i parlem amb un dels seus components, amb el Tito Álvarez. Bon dia, Tito.
Molt bon dia a tothom.
Com sorgeix aquest grup? Com sorgeix Cat Folking?
Doncs bé, aquest grup sorgeix ara fa uns 3 anys, quan ens vam arreplegar uns quants d'aquí, de gent del Vallès Oriental, que tenia ganes de fer música folk, amb una mica de tocs d'Irlanda. I, bueno, ens vam ajuntar, vam començar el projecte, i fins avui, que no parem de tocar amb moltes ganes allà on anem.
Podríem dir que Cat Folking és un grup de música folk una mica consolidat, ja.
Sí, bueno, de fet, en els últims anys, que hem estat treballant moltíssim, hem tingut diversos bolos, hem estat tocant a moltes festes majors del territori, i bueno, hem guanyat diversos premis, així que de moment sembla que sí, que el projecte està enfilant cap amunt.
Llavors, quin és el motiu o com acabeu presentant-vos al concurs Sons?
El concurs Sons ens presentem perquè, bueno, bàsicament el nostre guitarra, que és el que sempre ens està apuntant a tots els concursos, ens diu, gent, ens hem d'apuntar a aquest concurs que val realment molt la pena, vinga, aviam si podem fer alguna cosa, i ens hi vam apuntar, i per la nostra sorpresa ens van escollir finalistes i ens vam posar contentíssims, la veritat.
No sé si teniu algun grup de música folk referent, algun grup, ja sigui del país o de fora, d'aquell que diguéssiu, mira, bevem d'aquest grup o bevem d'aquest altre?
Sí, bueno, la veritat és que tots els altres components veníem de diferents estils de música, també, i si haguéssim de dir amb alguns tipus de grups que ens vam fixar, doncs, per exemple, The Real McKenzie's podria ser algun, i a nivell irlandès, diferent, sobretot, música tradicional irlandesa, on ens hem fixat molt per fer arranjaments en altres cançons nostres, com podria ser, per exemple, Gravel Walk, que és un clàssic de la música folk.
Un dels premis del concurs Sons és poder produir el disc, però en tot cas vosaltres ja n'esteu produint un segon.
De fet, nosaltres ara estem en una etapa, bueno, compositiva molt intensa, i entrem a gravar a l'octubre, i en principi amb moltes ganes, i sí, el premi és l'enregistrament d'un CD. Si guanyéssim el premi, per nosaltres seria increïble, sí, sí.
No sé si heu escoltat els altres grups del concurs, com els veieu?
Bueno, sí que hem escoltat a part dels altres grups. Hi ha gent amb molt potencial, no sé, la gent també tenim coneguts a Orquestrina Trama, i a Valcamparaes Orquestra, que prometen moltíssim també, tots els altres grups. I sí, sí, la veritat és que a nosaltres el que ens agrada és fer bona música, irem allà a compartir escenari amb ells, a passar-nos-ho bé i compartir el nostre gust musical.
No sé com veieu una mica l'escena folk del nostre país.
Bé, bueno, a l'escena de folk sempre el que ha passat és que hi ha molts grups que toquen bàsicament per amor a aquest tipus de música, i que són grups petitets que potser no tenen el ressò que es mereixen, però que són boníssims. I jo crec que s'ha de potenciar aquesta música folk, que ja es potencia, ja s'intenta potenciar moltíssim, però jo crec que val la pena pel seu toc d'arrel i pel seu toc festiu que sempre hi és, no?
Abans de la Fira Mediterrània, us podrem veure a algun altre lloc?
Sí, mira, ens podreu veure al Correllengua de Sants, i també, si malament no, si no vaig errat, a Sarrià també tocarem. I, bueno, també, sobretot, molt atents, perquè ens podeu trobar els nostres concerts sempre a la nostra pàgina web, a catfolkin.cat, i al Facebook, que el mantenim sempre actualitzat, dia a dia.
Molta sort en aquestes poques setmanes, us queden ja fins a la Fira Mediterrània, fins a la final del concursons, i molta sort amb aquest segon disc. Tito Álvarez, que ens ha negat Folking.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Amb el cel serè, o amb la boira espessa, sempre et sabrem, vetllant pels nostres somnis, sempre imponent, imponent, i abraçant la terra al mig del vell país, entre el mar i la plana t'alces eixerit, guardant la tramuntana i amagant el cim, el teu cim. La nostra bandera és un massís. Enmig de la incertesa que m'emboira els dies, sé que puc comptar amb el d'obert, ni tot el formigó del món podrà cobrir la glòria del teu vell paradís. Quin plaer matinar per fi de nou pujar els teus camins. Amb el cel serè, o amb la boira espessa, sempre et sabrem, ballant pels nostres somnis. Petjades que has deixat gravades, contemplant-te no passa el temps, tot buscant la pau del teu turó s'emporten les butxaques plenes als sis. Tornarem a albirar el teu cim per veure néixer un nou matí. Amb el cel serè,
cara de pagès. Som, som, som els del Vallès. Yes, yes, i el que no digui res no té dret a cancel·lada. I el que no digui res, botifarra de pagès. Atenció! Amb el cel seré, o amb la boira espessa sempre et sabrem, vetllant pels nostres somnis sempre imponent, imponent, i abraçant la terra al mig del vell país, entre el mar i la plana, pels assagerits, guardant la tramuntana i amagant el cim, el teu cim. La nostra bandera és un massiu.
Acabem d'escoltar Montseny de Cat Folking i anem finalitzant el programa d'avui. Ho farem escoltant el Ball de Valencians de Tarragona i recordant-vos que podreu recuperar aquest programa a l'esplugafmradio.cat i que ens podeu escoltar sempre a l'esplugafmradio i a Ràdio Montblanc els divendres a les 12 del migdia i els dissabtes a les 9 del matí. Us ha estat acompanyant Jordi Robert al llarg d'aquesta horeta. Ens retrobem a les festes de Santa Tecla, a les festes de Misericòrdia i a les zones la setmana vinent. Salut i molta festa! Thank you.